Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana, comencem dilluns, som 13 de maig i engeguem el Penedès en xarxa a Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Entomem aquest dilluns de ressaca electoral, comentarem resultats aquí a casa nostra, els flaixos informatius de 2:15, i demà li dedicarem al tema de la setmana i analitzarem aquests resultats en clau Vegueria Penedès i en clau catalana. Un matí de dilluns que comença com ens agrada amb la roda d'actualitat, perquè així ens situem i presentem la setmana. Una roda d'actualitat que serveix per explicar què passarà dia a dia i municipi a municipi i que farem entre les quatre emissores, així que acabi el sumari fins 9:45. I a 9:45 és ineludible la cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el primer flaix informatiu d'aquest dilluns. Tot seguit, un imperdible dels dilluns. Els esports, resultats i marcadors del cap de setmana, entrevista a l'entrenador del Vendrell, Jordi Esteve, que deixa l'equip per motius laborals. Li demanarem que ens ho expliqui. I cop d'ull també a la propera jornada. Obrirem la segona hora a les 10:06, explicant com anirà la 42a edició de la trobada d'Olèrdola que se celebra aquest cap de setmana. Ho farem amb la Míriam Molinari, tècnica de cultura de l'Ajuntament olerdolenc. A 10:45, de nou puntuals a la nostra cita amb l'actualitat del Penedès, el segon flaix informatiu. I aquest dilluns 13 de maig ens visita el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, i amb ell repassarem totes aquelles tasques de jardineria ineludibles també que sí o sí toca fer aquest mes de maig, més enllà de si plou o no plou. Obrirem la tercera hora quan passin 6 minuts de les 11, després del butlletí de notícies, feinejant amb la filosofia, de la mà del Pere Martí. I a 11:45, tercera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a càrrec dels serveis informatius, el darrer flaix d'avui dilluns. Després d'aquest darrer flaix, saludem la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens porta la seva secció al Com sé tu. Avui, al Com sé tu, abordem la depressió. Tres cites importants amb l'actualitat en clau Vegueria Penedès, a 9:45, d'11 i de 12, i la resta d'actualitat, com tot el que ve després d'una cita electoral, ho anirem escoltant els butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i seguirem aquesta actualitat de prop a les 10, a les 11 i a les 12. Estrenem setmana, comencem aquest dilluns 13 de maig al Penedès en xarxa. Anem a presentar aquesta setmana que comença avui dilluns 13 de maig, dia a dia, fins al cap de setmana i municipi a municipi arreu del Penedès. És la roda d'actualitat que estrenem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta roda d'actualitat en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem apuntant que Mediona celebra des d'avui i durant tota aquesta setmana la 12a setmana de la gent gran amb un munt de propostes que podeu consultar ja a www.mediona.cat. Dit això, avui a les 7 de la tarda el Casal d'Entitats de Sant Sadurní acollirà una formació per a entitats per detectar les violències masclistes i a Torrelavit es durà a terme una xerrada sobre l'alimentació de les persones amb diabetis, hipertensió i colesterol a partir de les 10 del matí al Casal d'Avis. Saltem a dimecres i ens desplacem fins a Avinyonet perquè el bibliobús Montau aparcarà a 11:15 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet, al passeig de la Grava sense número 1 d'Avinyonou. A Sant Sadurní, a les 6 de la tarda dimecres, es durà a terme un taller d'introducció a l'edició de fotografies amb el mòbil a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Una hora més tard, a les 7 de la tarda, i també a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, es presenta la novel·la Ningú com tu, de Sílvia Romero i Manel Giovanni. I a 8:15 del vespre tenim ple extraordinari amb el sorteig de les meses per a les properes eleccions, les europees del 9 de juny, i també s'aprofitarà aquest ple extraordinari per incorporar el Romarent. De fet, aquesta setmana s'ha de fer el sorteig de les meses en tots els municipis i dimecres també a 7:15 de la tarda se celebra aquest ple a l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. Dijous a Torrelavit organitzen una xerrada que du per títol Fills Feliços, Hàbits i Límits que ho fan possible. Això serà a 6:15 de la tarda al Casal de Cultura de Torrelavit. I anem ara a divendres i tornem a Sant Sadurní perquè hi ha força activitat. A les 6 de la tarda, segona sessió del taller de cuina japonesa catalana que imparteix Olga Rovira, la creadora del concepte de sushi català al Centre Vilarnau. A 6:45 arriba al Cavacentre de Sant Sadurní la 6a gala del lliurament de premis Josep Anselm Clavé del Cant Coral a Catalunya. Una proposta que estarà presentada per l'actriu i comunicadora Brigitte Lamour, on actuaran també els caramellaires de Begues i que us aproparem divendres a l'agenda al detall. Encara a Sant Sadurní, divendres tenim la tercera i última cita del Festival de Poesia a les Caves. Aquesta setmana amb Raquel Casas, Lídia Gázquez i Anton Ferret. A les Caves, Gramona, com sempre, a les 8 del vespre i amb entrada gratuïta. Mentre que a Gelida podreu gaudir divendres de cinema en el marc del cicle Gaudí, aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Un amor d'Isabel Cuixet a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Dissabte és el Dia Internacional dels Museus i molts dels del territori se sumen a la festa amb diferents propostes. És el cas, per exemple, del Cavacentre de Sant Sadurní, que oferirà visites gratuïtes a les 11, a 12:15 i a 5:15 de la tarda. Això sí, amb reserva prèvia a través del correu cavacentre@santsadurni.cat. També l'Ajuntament de Sant Sadurní ha organitzat per dissabte una visita guiada a la Fundació de Conservació i Recuperació d'Animals Marins, al Parc Natural del Delta del Llobregat. Una activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia, que podeu consultar a www.santsadurni.cat. També se celebra la CEP Passes Solidàries, que organitza Vins al CEP amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Sadurní, una proposta solidària en benefici de la Fundació Pasqual Maragall, que podeu consultar a www.vinsalcep.com. A les 11 dissabte es presenta a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia el conte Escales cap al cel, del sadurninenc Oriol Riudavets, mentre que a Sant Quintí a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret hi haurà l'Hora del Conte per infants a partir de 4 anys. I acabarem destacant que diumenge se celebra aquí a Sant Sadurní la 7a Caco de la Dona de Sant Sadurní, que de fet us apropàvem divendres al bloc esportiu. Arrencarà a 10:15 del matí des de davant de la zona esportiva i això sí, amb places exaurides, amb 700 inscripcions.
A Canal Vil saludem la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb aquest repàs dels municipis de l'Alt Penedès, i és que avui dilluns hi ha Pacs del Penedès, hi haurà alcaldia de proximitat als barris, en concret al barri del nucli antic. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Major. I demà, dimarts, dia 14, Santa Margarida i els Monjos, hi haurà l'Hora del Conte amb Moi Aznar a partir de I3 a 6:15 a la biblioteca amb el pescador de Cervelló. A les cabanyes organitzen també demà un taller, et veig, et sento i t'escolto, el poder de creure en l'infant, a partir de les 5 de la tarda, via online. I a Sant Martí Sarroca, sessió de contes infantils molt bestials, a càrrec d'una lectora de la biblioteca, la Joana Vinyals, d'11 anys. Serà a 6:15 a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca. I ara, el dimecres, anem fins al dimecres, on a Santa Margarida i els Monjos, a les 5 de la tarda, a l'espai Antistiana de la Ràpita, hi haurà un taller gratuït i adreçat a infants de fins a I5 per decorar gorres. Les inscripcions, que finalitzen avui mateix, s'han de fer a través del WhatsApp 630 489 035. Fins avui encara sou a temps d'inscriure-us a aquest taller de decorar gorres. I a Pacs, una nova sessió d'alcaldia de proximitat, el dimecres, en aquest cas al barri del Pla de Cavalls, a les 7, al local social. El dijous, dia 16, al Tangram dels Monjos, es farà un torneig de futbolí a partir de 5:15. És una activitat gratuïta adreçada als joves de primer a tercer d'ESO. A Sant Cugat Sesgarrigues, dins del marc del Mes de la Gent Gran, el dijous hi haurà el Casal de la Gent Gran, a les 5 de la tarda, tots es resoldran tots aquells dubtes sobre la sal, el sucre i les grasses que es tinguin. I a Castellví de la Marca, el Bibliobús al Castellot farà parada de 11:15 a la 1 a davant de l'escola al Castellot. I el divendres, també els Monjos, si el dijous hi havia torneig de futbolí de primer a tercer d'ESO, en aquest cas el divendres hi haurà activitat fins a quart d'ESO. Serà el divendres a 5:15 al Tangram dels Monjos. I a Sant Cugat Sesgarrigues el Bibliobús farà parada de 4:15 a 7:15 a la plaça del Sindicat. A Pacs, una nova oportunitat d'aproximar-se a l'alcaldia, en aquest cas al barri de la Rectoria, a les 7 a la Salzareda, i també el divendres a 6:45 al Centre Cívic de Pacs tindrà lloc una xerrada sobre com acompanyar el pas de l'adolescència. I també fem un breu repàs del cap de setmana, i és que el dissabte dia 18 a Sant Martí Sarroca hi haurà CineXic, cinema infantil en català, concretament a la Biblioteca Neus Català i Pallejà a les 11, amb la projecció de la pel·lícula La increïble història de la pera gegant, recomanada a partir de 4 anys i amb entrada gratuïta. A Santa Margarida i els Monjos celebren el Dia Internacional dels Museus de 10 a 2 amb el Parc de la Memòria amb jornada de portes obertes al Ciarga i al Refugi del Serral. I també el dissabte, de 9 a 8, hi haurà la Festa de les Cruces als jardins de la Casa de Cultura de Mascatarro, organitzat per la Casa d'Andalusia de l'Alt Penedès. El MAC d'Olèrdola, també motiu del Dia Internacional dels Museus, obrirà en jornada de portes obertes al conjunt monumental arqueològic el dissabte en el seu horari habitual, de les 10 a 6:15. A Pacs, portes obertes sobre la rehabilitació del cementiri i benedicció dels vitralls a les 5 de la tarda, i la nit dels museus també passa per Sant Cugat Sesgarrigues, serà el dissabte de 7 a 10 al taller de l'escultor Xavier Escala, al carrer Sant Isidre, amb exposició d'obres de Nina Murashkina i Xavier Escala, amb entrada gratuïta. I acabem amb el diumenge dia 19, amb una activitat a Castellví de la Marca, que celebren la Festa de la Gent Gran amb missa i un dinar de germanor. A Torrelles de Foix, de 9 a 2, hi haurà una jornada d'intercanvi a la Plana de les Torres, on es pot donar una segona oportunitat a tot allò que ja no fas servir i pots trobar altres coses que estàs buscant. I també durant el cap de setmana tindrà lloc la 42a trobada d'Olèrdola, de la qual en parlarem més en detall ara d'aquí una estoneta a l'actualitat.
Tot seguit, la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio ens presenta la setmana als municipis del Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà hi haurà assessoraments acadèmics al Centre Cívic. I aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, 17, 18 i 19 de maig, hi haurà les jornades d'entitats 2024 a la Bienal de la Cultura, aquí a Sant Jaume dels Domenys. com que hi ha moltíssims actes, us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall d'aquest dimecres. Continuem ara anant cap a Llorenç del Penedès, i és que aquest dissabte a les 9 a la sala del Teatre de la Comparativa hi haurà el concert Black Cherry Swing a càrrec de la Janine Johnson. El preu per associats és de 15 euros, pel públic en general de 20 euros, i es poden comprar les entrades a lacomparativa.cat. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que aquest dijous hi haurà assessoraments acadèmics al Centre Cívic Ernest Lluch. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, i és que us recordem que fins aquest divendres es podrà veure l'exposició als telèfons de l'EVA d'Espenja'm. Està a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès i es pot veure en horari de dilluns a divendres de 5:15 a 9:15 de la nit i el dimecres de 11:15 a 2:00 del migdia. Marxem ara cap a Santa Oliva, i és que aquest divendres a les 8 al Centre Cívic de Sant Jordi hi haurà sopar de primavera. I dissabte a les 11 a la biblioteca hi haurà l'hora del conte per infants de 2 a 8 anys. Marxem ara cap a Bonastre, i és que aquest dissabte hi haurà la representació de l'obra de teatre L'últim pas d'Ibra Teatre. Es podrà veure a la Societat, és a 6:45 de la tarda, i l'entrada és gratuïta. Margem ara cap al Vendrell, i divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell, i a les 8 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, es veurà l'espectacle de la vida i de la mort. Pel que fa dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga. També a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà la presentació dels llibres de l'autora Yolanda Juan San Martín. I a les 6 de la tarda al Museu Déu, el Vendrell sent la música amb el Dia Internacional dels Museus de Metal Clàssica, i a les 7 de la tarda al Museu Guimarà amb mosaic segle XX. I diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà es podrà veure la representació de l'obra Mosaic de Passions. També us recordem que, com aquest cap de setmana, aquest dissabte, se celebra el Dia Internacional dels Museus, hi haurà portes obertes a moltíssims d'ells. Per tant, si voleu més informació, podeu entrar i mirar a museusalvendrell.cat. Continuem a Calafell, ja que continuant aquesta estela del Dia Internacional dels Museus, doncs aquest dissabte es podrà veure de forma gratuïta diferents llocs emblemàtics de patrimoni de Calafell. Concretament serà la Ciutadella Ibèrica i el Castell en horari de 10 a 2 i de 4 a 7 de la tarda, i la Confraria i el Museu Casa Barral de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. En les dues opcions, l'accés és obert fins 30 minuts abans de l'hora de tancar. Aquest dissabte també hi haurà mercat d'oportunitats al Centre Cívic de Vall de Mar, ubicat al carrer Molina 5 o 7. Es pot vendre o intercanviar. I si desitgeu participar, podeu reservar la vostra parada enviant un missatge al telèfon 623-508-878. I aquest dissabte se celebra la tercera Calafell Fire Festival, que es durà a terme al Parc de la Sínia. Us expliquem el programa. A les 10 es farà l'esmorzar de l'Espurna, a les 11 tall infantil gratuït, de 12 a 2 vermut electrònic amb ressons Calafell, a la 1 fem cultura, prova a portar el drac a Espurna, a les 3 dinar de l'Espurna, a les 5 plantada de bèsties, de 6:15 a 9:15 pinta cares, a les 6 de la tarda mostra d'entitats de cultura popular com el Ball de Bastons, Gitanes i la Banda de Timbals, a les 7 de la tarda Globotà, mesclata de 10.000 globus que exploten als nens, de 8:15 a 9:15 tabalada de totes les colles, a 9:15 versots de les Espurnetes, a les 9 inici del Calafell Fire Festival, a les 10 segon concurs d'enceses de Calafell, a les 11 concert Yoga Flame i sopar popular, i a partir de 12:15 DJ Ressons Calafell. I acabem tot plegat amb una visita guiada al castell de Calafell el diumenge a les 11 del matí.
I tanquem aquesta roda d'actualitat des de Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, després d'una intensa activitat política d'aquests darrers dies, amb la jornada electoral d'ahir, a Vilafranca ens disposem a celebrar les Fires de Maig, que seran aquest proper cap de setmana. Unes Fires de Maig que, a més, tenen com a acte de preludi previ, es recupera, que ja fa uns anys que no es feia, el pregó de fires el dimecres. Serà aquest dimecres, a les 8 del vespre, que hi hagi al Saló de Sessions de la Casa de la Vila aquest acte protocolari d'inici de les fires amb la conferència inaugural. En aquest cas, serà una conferència que anirà a càrrec de Gena Moner, directora creativa de Joieria Moner de Vilafranca, amb el títol de El relleu generacional d'una botiga centenària. Serà, com dèiem, aquest dimecres a les 8 del vespre, i en relació a les Fires de Maig, doncs, ens hem de traslladar ja sí cap al cap de setmana, que és quan se celebren. S'inauguren en concret el divendres a les 11 del matí, serà la inauguració oficial a la zona del recinte firal de la zona esportiva, on hi ha doncs, aquesta convocatòria, aquesta mostra de l'activitat comercial de la ciutat de Vilafranca. I a l'entorn de les Fires de Maig, diferents actes que us podem comentar o destacar. Per exemple, hi haurà el lliurament dels Premis Enamora'ls, que s'ofereix als estants més ben decorats de les fires, que es lliurarà el divendres a les 6 de la tarda en el mateix recinte firal. També en el marc de les Fires de Maig, aquest divendres a les 8 del vespre, hi haurà la cerimònia d'entrega de premis del concurs de vins de Déu Penedès a l'Auditori de Vilafranca. És la 58a edició d'aquest concurs Tasta Vins Déu Penedès. I en el marc de fires, també, entre altres aspectes, recordem que hi haurà cap de setmana Castells, Diada Castellera de Fires de Maig, amb les tres colles locals, els Castellers de Vilafranca, Xicots de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Vilafranca, una actuació que començarà a un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila. I la clausura de les fires tindrà lloc a dos quarts de nou del vespre del diumenge, en aquest cas amb el sorteig també, els sortejos, diferents sortejos que es fan entre els compradors de les Fires de Maig de Vilafranca. Com dèiem, unes fires que centren bona part de l'atenció d'aquesta setmana a Vilafranca del Penedès, però també hi ha diferents activitats previstes durant la setmana. Entre altres, per exemple, el dijous d'aquesta setmana, a les 10 del matí, hi haurà l'acte de cloenda del projecte del Centre Excursionista del Penedès, Fundació Kilian Jornet, que s'ha dut a terme en les darreres setmanes a diferents escoles de Vilafranca. En aquest cas, la cloenda porta per títol Sostenibilitat, Educació i Esport en el Medi Ambient com a projecció del territori, i tindrà lloc al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca aquest proper dijous al matí. I també durant aquesta setmana hi ha activitat cultural a l'entorn del món escolar destacada, perquè aquesta setmana arriba la 33a Cantània Memorial Josep Anton Casas de Música a les Escoles de Vilafranca. En aquest cas, l'Auditori Maria Rosa Juncosa acull durant aquesta setmana els dies 14, 15 i 16 de maig aquesta actuació en el 33a edició de la cantata del Memorial, un esdeveniment musical i pedagògic que plega totes les escoles de Vilafranca i algunes de la comarca en el seu final d'etapa de primària. També hem d'apuntar-vos en relació a aquesta activitat cultural prevista doncs, un altre cicle que comença justament aquest cap de setmana. Serà concretament el dissabte, que hi hagi l'inici del cicle Paraules als claustres a Vilafranca del Penedès. Comença amb la lectura dramatitzada de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda a càrrec de Marta Millà, Francisco Gamallo i Marina Millà. Serà el claustre de Sant Francesc aquest dissabte. I també hem d'apuntar o assenyalar, entre altres activitats, una de, creiem que especialment destacada, serà divendres a les 5 de la tarda en l'àmbit d'equipaments culturals de Vilafranca, perquè finalment, després de molts anys d'obres, obre una part, de moment, del Vinceum. Obre la plaça del Vi del Vinceum, una obertura doncs, de la part de la planta baixa del nou edifici del Vinceum, que tindrà lloc aquest divendres a les 5 de la tarda amb un acte públic coincidint també amb el Dia Internacional dels Museus. Justament, amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Museus, el museu també obrirà portes durant moltes hores aquest dissabte 18 de maig.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Junts torna a ser la força més votada a Vilafranca, però qui més creix és el PSC. A les diferents seus comarcals dels partits polítics es va seguir amb molta atenció i nervis l'escrutini dels vots. A nivell local, a la capital de l'Alt Penedès, hi ha hagut un frec a frec entre Junts i PSC. Finalment, Junts repetia com a guanyadors amb 4.770 vots, mentre que fa 3 anys en va obtenir 3.985. A prop de Junts, el PSC, amb un gran creixement, passant dels 2.780 vots de l'any 2021 als 4.260 actuals. Esquerra es manté com a tercera força, però com en el conjunt de Catalunya ha viscut una forta baixada, passant dels 3.534 vots d'ara fa 3 anys als 2.536 d'aquestes eleccions. La CUP també baixa clarament, però es manté com a quarta força a Vilafranca, aconseguint 1.230 vots, mentre que abans n'havia recollit 1.669. Tot seguit s'ha situat el Partit Popular, que recupera clarament la seva presència a Vilafranca, amb 1.092 vots, i fa 3 anys només en va assolir 338. Una de les sorpreses és Aliança Catalana, que amb 899 vots queda lleugerament per sobre de Vox. I Junts és la força més votada a Sant Sadurní. Junts ha estat l'opció més votada a Sant Sadurní d'Anoia a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades ahir. Amb un total de 1.608 vots i el 26,73% dels suports, s'ha imposat per una escassa distància al PSC, que ha aconseguit 1.588 suports i ha millorat un 8% en relació als resultats del 2021. Esquerra, que va esdevenir el partit més votat als comicis de fa 3 anys a la Vila, ha obtingut 1.120 vots, un 18,62%. Per darrere s'ha situat en aquest ordre el Partit Popular, Comuns Sumar, la CUP, Vox i Aliança. La participació s'ha elevat fins al 62,81%, superant en 4,6 punts la registrada a les eleccions del Parlament del 2021. La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat a les 19 meses distribuïdes en els 5 col·legis electorals que hi havia instal·lats al municipi. L'Ajuntament d'Olèrdola alerta d'una estafa telefònica que reclama el cobrament de tributs municipals. Olèrdola ha tingut coneixement d'una estafa on es suplanta la identitat de l'Ajuntament per demanar diners. Per fer-ho s'utilitza la comunicació telefònica, tal com s'ha detectat també en altres municipis. En la trucada, els estafadors es fan passar per treballadors municipals, contacten a través del telèfon o WhatsApp i reclamen als ciutadans fer el pagament d'impostos mitjançant una transferència. Durant la trucada s'exposa que hi ha hagut un problema en el cobrament de tributs, com la taxa d'escombraries i l'IBI, seguida d'un WhatsApp en què es proporciona un número de compte per fer l'ingrés del suposat deute. L'Ajuntament i l'organisme de gestió tributària no utilitzen mai aquests canals per reclamar el cobrament de tributs municipals. Davant de qualsevol dubte, l'Ajuntament d'Olèrdola demana a la ciutadania que es posi en contacte amb els guàrdies municipals o amb els Mossos d'Esquadra. I en Barranca, una manta gegant a Calafell. L'exemplar ha estat albirat per uns banyistes que van fer el crit d'alarma. Des de l'agost del 2022, que no s'havia sentit a parlar d'una manta en el litoral de Tarragona, fins a aquesta tarda de diumenge, l'exemplar, igual de gran que el que va aparèixer a la Pineda fa 2 anys, va quedar atrapat a la riba de la platja de Calafell, a l'altura del carrer Tàmesi. Els banyistes van ser els primers a observar la manta i una dona fins i tot va voler ajudar-la arriscant-se que el peix li clavés l'agulló que té a la part posterior. Poc després, la policia local de Calafell rebia l'alerta i avisava els voluntaris del CRAM i els agents rurals perquè s'encarreguessin de l'exemplar encallat. Les mantes són enormes peixos i no són mamífers, com molta gent podria pensar. Són de la família dels taurons i són les ratlles més grans de l'oceà. La manta és un organisme marí, no necessàriament agressiu, però, no obstant, en ser trepitjat per l'humà pot desencadenar la burxada i encaixar l'agulló, provocant important sagnat a l'àrea.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Els esports.
Els dilluns, després d'aquest primer flash informatiu, obrim Plana Esportiva per apropar-vos als marcadors de la jornada, les cròniques, els propers partits i la veu dels protagonistes. Tot això ho anem a buscar a la capital del Cava, on ens espera l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs al cap de setmana esportiu i avui, de fet, començarem una miqueta diferent, i és que ho farem amb una conversa. Agafem, doncs, patins i estic perquè anem ja fins a Canal 20, on ens espera el Marc Casanelles amb l'entrenador del Vendrella, Jordi Esteve. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. A dia d'avui podríem dir que la temporada del Club d'Esports Vendrell ha estat més que notable. Si més no, de ben segur que se'ls queda l'espineta de poder haver estat lluitant fins al final per les posicions capdavanteres. Avui ens acompanya el seu entrenador, Jordi Esteve. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com valoraries aquesta temporada?
Doncs jo crec que una temporada notable, no? Bé alt, notable. Al final, un dels objectius era quedar el més bon possible de la categoria. Crec que per si traiem 2-3 partits que ens van fer perdre unes places importants, sobretot la primera volta vam estar molt a aquestes places capdavanteres, vam estar treballant molt bé, vam estar competint molt bé amb tots els equips i bueno, sí que és veritat que van haver, com deia, aquests 2-3 partits que ens van fer mal i ens van negar que al final de la Lliga poguéssim estar lluitant per aquestes places capdavanteres.
Bé, com dius, aquests partits que van ser a l'inici de la segona volta, sense aquests partits i si haguéssim pogut treure més punts aquests 3 o 4 partits que dius, creus que es podria haver aspirat fins al final per pujar?
Sí, segur que sí. Ja es veia amb la dinàmica de la primera volta que, bueno, primer que no, que cap partit era senzill, tots havíem de treballar-los molt i... Però bueno, la dinàmica era bona i, com dius tu, sense aquests 2-3 partits que no vam tenir sort, que no vam estar a l'alçada potser, o no vam competir com havíem de competir, doncs segurament haguéssim estat al capdavant doncs, lluitant per aquestes places.
Sí, un grup nord de l'Hockey Plata, on el Vilafranca ha quedat primer, destacat, pujant directe a l'Hockey Lliga, i segon, un Vic que s'haurà de jugar al play-off contra el Lloret, l'ascens. Com has vist aquest grup nord de l'Hockey Plata?
Bé, la veritat és que bé. Bueno, com dius tu, el Vilafranca ha fet una temporada excel·lent, no? Que al final va perdre un partit ja quan ja havia pujat, que potser ja s'havia relaxat una mica, però va fer ha fet una temporada boníssima i després a l'inici quan veus els equips ja sabies que tant Vic com Cerdanyola eren dos aspirants que estarien a la part altra. Nosaltres també crec que havíem de ser allà. I, bueno, doncs, tal com es veu, no? Molt igualada, i al final, doncs, bueno, amb dos clars candidats a les posicions capdavanteres.
En una temporada hi ha molts moments, i sobretot amb un equip. En quin moment et quedes d'aquesta temporada?
Bueno... moments molts. Al final, tots aquests partits que els competeixes molt, que estan molt igualats i que veus que al final surt com tu vols i com has plantejat o com te l'has imaginat, aquests moments sempre t'omplen, no? Crec que la primera volta ha sigut molt important. Vam fer una molt bona feina, vam tenir, si no m'equivoco, 6 o 7 victòries seguides i, bueno, doncs en aquest moment crec que estàvem a l'alça, estàvem tots contents i... Bueno, ens ha fallat una miqueta aquest últim partit de Sant Feliu que ens hagués permès jugar a la Copa de la Princesa. Però bueno, a partir d'allà doncs, hi va haver aquell mes que no ens van acabar sortir les coses, que no estàvem del tot fins, però bueno, de seguida vam tornar a recuperar el bon joc i la bona dinàmica i al final bueno, vam aconseguir aquesta 5a posició.
Pel que tinc entès, el grup de Vendrell, l'equip, la cohesió és molt bona. Si hagués dit de ressaltar una característica d'aquest equip, quina seria?
Doncs segurament aquesta, la cohesió, l'amistat, el bon rotllo que tenen dins el vestuari i que es transmet a la pista, no? Als entrenos, als partits. Crec que és un grup on tots treballen molt, on jo com a mínim a l'hora d'estar a la banqueta entrenant o als partits m'he sentit molt a gust perquè qualsevol jugador que està a pista doncs, ho donava tot i crec que, com dius tu, el bon rotllo i la cohesió era important.
Vas estar en una època gloriosa pel Vendrell quan estava a Hockey Lliga. Ara has tornat des d'una altra banda com a entrenador. El club, com valoraries aquest tracte que has rebut de part del club?
Doncs la veritat és que molt bé. M'he sentit molt, molt còmode. No he tingut cap tipus de pressió que podríem tenir a part de la que nosaltres mateixos ens posàvem ja a nivell d'equip i de grup. Però tant amb la Junta com amb la resta de components del club, afició, tothom, la veritat és que he estat molt a gust. I, bueno, doncs, si mai haguéssim de tornar, doncs sé que és un lloc on hi estaria a gust.
Bé, aquí volia arribar jo. Parlem una mica en clau de futur. Vas comunicar al club que no continuaries entrenant l'any vinent. Més endavant, la teva intenció és tornar a entrenar o ja es tanca aquí l'etapa com a entrenador?
Doncs ara mateix estic en un punt on no sé què dir-te, perquè estic amb un projecte personal, projecte laboral, que, bueno, que veurem si aconsegueixo aquest projecte o no, tirar-lo endavant. Si tiro endavant, és possible que a nivell més professional, d'alguna manera, o a nivell més sènior d'hoquei, segurament no pugui entrenar, però, bueno, de moment ja et dic, no tanco portes a res, però fins d'aquí un temps que no se m'aclari tot, no podré decidir.
Ja s'està començant a confeccionar la plantilla de cara a l'any que ve. Sonen molts noms. Tu segur que saps que algun que està confirmat. Amb els reforços que sonen i les altres confirmades, consideres el Vendrell un candidat a pujar l'any vinent?
Jo crec que hi hagin altes o no hi hagin altes. Si es queda el mateix equip, jo crec que serà un candidat a pujar una altra vegada. Vull dir, al final, com dèiem, hem tingut aquest any, aquesta temporada, hem tingut aquests tres partits que no podíem fallar i això ho hem d'aprendre. I si al final queda el mateix equip, doncs tornarà a ser molt competitiu i tornarà a estar a les posicions altes. Si hi ha reforços que puguin millorar, doncs sempre és millor, si està clar. I serà un equip doncs, de capdavanter, segur, i que serà aspirant.
Bé, ja veurem a veure si el Vendrell és candidat a no pujar. Últimament, l'Hockey Plata, hi ha molts jugadors que venen d'Hockey Lliga i és una lliga bastant complicada. Bé, doncs fins aquí, Jordi, l'entrevista. T'agraïm des de Ràdio Lèrdola que hagis vingut i hagis tingut 10 minutets per nosaltres. Moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Marc. Agraïm també nosaltres al Jordi Esteve, el tècnic del Vendrell, que ens hagi regalat aquesta estoneta. En un cap de setmana, el cap de setmana passat, un cap de setmana sense hoquei, però sí que en tindrem aquest cap de setmana, i és que arrenquen per fi els play-offs pel títol en la Parlem Hockey Lliga, amb especial atenció en el que facin els equips penedesencs, el Noia i el Calafell. Els de la capital del Cava, com a segons classificats i, per tant, com a caps de sèrie, obriran la llauna aquest diumenge a un quart de 5 de la tarda contra el setè classificat, l'Igualada. Una Igualada, recordem, flamant campió de la Europe Cup. El 25 de maig serà la tornada, aquesta jornada que es traslladarà a les Comes i, de ser necessari, un tercer partit es disputaria 3 dies després, el 28 de maig, a l'Ateneu Sadurninenc. El Calafell, per la seva banda, que ha acabat la fase regular com a cinquè, es veurà les cares amb el quart, un Reus que tindrà el factor pista a favor. Aquest partit serà dissabte a les 9 del vespre, aquest primer partit al Palau d'Esports de Reus, el 25 de maig, segon partit al Joan Ortoll, i en aquest cas, de ser necessari un tercer partit, es disputaria de nou a Reus. Els altres enfrontaments d'aquests play-off pel títol els signaran l'encreuament entre el Barça i el Sant Just i l'altre entre el Liceo i el Voltregà. També tindrem duel entre Lleida i Caldes per saber quin dels dos equips jugarà la Europe Cup la temporada vinent, aquest partit entre el 9è i 10è classificat. I finalment, l'Alcoi i el Girona es jugaran al play-out. A l'Hockey Lliga Plata, Lloret i Vic, com ens explicava el Jordi Esteve, com a segons del grup sud i nord, respectivament, jugaran els play-offs d'ascens a la Parlem Hockey Lliga. L'anada aquest mateix dissabte a Lloret i la tornada l'1 de juny a Vic. Dit això, abaixem ja el taló de l'Hockey Patins i anem amb el futbol. Per això anem fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs som-hi amb el futbol, amb una jornada d'adeus, com per exemple l'adeu del Futbol Club Vilafranca a la Tercera Federació. Era l'última jornada, la que es disputava aquest cap de setmana, l'última jornada d'aquesta lliga, que malauradament doncs, s'ha tancat amb el descens de categoria dels alpenedesencs, que l'any que ve militaran a la Lliga Elite. Es tancava la temporada amb un partit de tràmit al Camp del Prat, un Prat que, per la seva banda, sí que es jugava molt. Es jugava ser un equip de play-off d'ascens a Segona Federació i ho va aconseguir després del triomf per 3-0 davant el Vilafranca, un 3-0 que es va rubricar amb els gols d'Álvaro Corbero al minut 23. Al 76, Aixot feia el 2-0, Aixot, ex del Vilafranca la temporada passada, i també el gol d'Isaac Padilla al minut 85, tancant la golejada amb el tercer. Un Prat que lluitarà per l'ascens de categoria i que compta en les seves files amb altres ex del Vilafranca, com per exemple Miqui Puerto, que també la temporada passada va baixar amb el Vilafranca a la Lliga Elite, tot i que l'any passat el Vilafranca es va salvar als despatxos gràcies a l'ampliació dels grups de tercera a 18 equips. Enguany sembla que no hi haurà miracle possible i que el Vilafranca baixa irremediablement a la Lliga Elite. Tanca la temporada l'equip de Carles Moya en 16a posició, amb 33 punts. Per sobre, en la quarta posició per la cua, la Pobla de Mafumet amb 38. Un equip que veurà el play-off d'ascens amb màxima atenció perquè la seva permanència a la categoria dependrà de si hi ha un segon equip d'aquest grup que puja via play-off. Tenen opcions l'Hospitalet, Vilassar, Badalona i Prat. Seran els quatre equips que lluitaran per pujar a segona. Acompanyen el Vilafranca, la Lliga Elite, el Castelldefels i la Rapitenca. S'acaba així una temporada molt dura pels alpenedesencs, que l'any que ve, a partir del mes de setembre, intentaran tornar a la Tercera Federació en un any que ja avancem serà de moltes cares noves i un any complicat, també en una Lliga Elite que es presenta com una tercera divisió encoberta. I seguim amb la resta de categories del futbol. Comencem pel grup 3 de Primera Catalana, on l'Atlètic Vilafranca disputava la penúltima jornada del campionat aquest dissabte, empatant a 1 a casa davant el Parc. Un punt que permet als vilafranquins mantenir-se en la 6a posició amb 42 punts. Un Atlètic Vilafranca que tancarà la Lliga aquest proper cap de setmana. Gran temporada de l'equip de Parc Siatzarà, que en el primer tram de Lliga va patir, va estar en posicions de descens, però la segona meitat de la Lliga ha estat molt positiva i ha permès a l'equip finalitzar en una zona noble de la classificació, en aquesta 6a posició, lluny de l'objectiu de l'ascens, però també amb cert marge respecte a les posicions de descens. Per tant, des d'aquí felicitar un Atlètic Vilafranca, que ja s'ha conegut també, que la temporada que ve no podrà comptar amb Eric Roca. El jugador penjarà les botes i passarà a ser l'entrenador del Club de Futbol La Granada, quarta catalana. D'aquí uns instants ho comentarem, un equip de La Granada que ha perdut categoria i, com dèiem, que l'any que ve estarà a quarta. El grup 3 de Segona Catalana, males notícies pel Moja, que va perdre per 4-1 al camp de l'Almeda. Una derrota que manté l'equip en penúltima posició, amb 25 punts, i ara ja a 11 de la salvació, quan només queden 4 partits, per tant, 12 punts per disputar. Això vol dir que la permanència està molt complicada pel conjunt d'Olèrdola, que hauria de fer un ple de victòries en les 4 jornades que queden, cosa que no ha passat en tota la Lliga i que malauradament sembla que no passarà. Esperem que sí, però està complicat. Per tant, la propera jornada el Moja, que ja podria perdre categoria i retornar a Tercera Catalana. Anem al grup 13 de tercera catalana, on aquest cap de setmana hem tingut aquests resultats. Olivella 5, la Granada 2, aquest resultat enviava els granadencs a quarta catalana. Espirall 2, Ridavitlles 1, Sitges B 5, Can Cartró 2, Canyelles 2, Ribes 1, Fàtima 1, Piera 0, Molanta 0, Torrellenc 1, Penya Jove 1, Capellades 8 i La Múnia 9, Les Cabanyes 1. Un conjunt de Les Cabanyes que fa setmanes que ja ha perdut categoria. Amb aquest triomf, el conjunt de La Múnia també signa la permanència, però no del tot, perquè en la jornada que queda intentarà superar el Torrellenc a la classificació i no ser quart per la cua. Recordem que els 6 pitjors quarts per la cua de tots els grups de tercera catalana també baixaran a quarta. Així doncs, el descens que queda conformat pels equips de la Granada, Les Cabanyes i Penya Jove, que baixaran a quarta, i ara faltarà veure si Torrellenc o La Múnia, un dels dos, finalitza quart per la cua i, per tant, haurà d'estar pendent de coeficient respecte als altres equips per veure si no és un dels 6 pitjors quarts per la cua. I anem al grup 25 de quarta catalana, on encara hi ha una mica d'al·licient és el fet de classificar-se per la Copa Ràdio Vilafranca com a quart equip al penedesenc. Després ho comentem. Anem primer amb els marcadors d'aquesta jornada. Ribes B, 3, Monjos, 1. Sant Cugat, 4, Hortonenc, 1. Martinenca, 2, Olivella B, 3. Unió Esportiva Riudebitlles, 3, Gelida, 1. Base Vilanova, 1, Atlètic Vilanova, 1. Puigdalba, 2, Quintinenc, 3. I Avinyonet 0, Sant Sadurní 0. Aquesta jornada descansava el Sant Pau. A la classificació, l'Hortonenc fa setmanes que és campió i equip de tercera, lidera amb 81 punts, segona posició pel Sant Sadurní amb 66, mateixos punts pel Sant Cugat. Aquests tres equips que jugaran la Copa Ràdio Vilafranca. I faltarà veure quin equip entre Monjos, Riudebitlles i Gelida acaba sent el quart equip al penedesenc de la categoria. Ara mateix seria els Monjos, que està empatat a 52 punts amb el Riudebitlles després de la victòria de l'equip de Sant Pere davant el Gelida. Encara té opcions el Gelida, però ja dependria també de que els seus rivals directes es deixin punts en l'última jornada, que es disputarà també aquest cap de setmana. I tanquem el repàs al futbol amb els marcadors de les lligues femenines amb representació d'equips de casa nostra. El conjunt de la Granada, el grup 2 de primera femenina, que guanyava per 4-1 al Font Santa Fatjó i sembla que té ja molt encarrilada la setena posició a la classificació amb aquests 43 punts que ostenta ara mateix. I el grup 1 de segona femenina, Subirats 1, Avinyonet 0, Rocatenc 1, Atlètic Vilafranca 1. Aquests equips de l'última categoria del futbol femení que ocupen les següents posicions. L'Atlètic és 9è amb 30 punts, el Subirats 13è amb 20 i l'Avinyonet QE amb 0 punts.
I com ha anat el bàsquet?
Doncs un bàsquet que ja marxa de vacances, o almenys la majoria d'equips, a excepció del Casal. Ara ho expliquem. A la primera femenina, el grup 1, el Xamba tancava la Lliga amb derrota per 46 a 54 davant el Vendrell. Un Vendrell que, això sí, ha perdut categoria i baixarà a segona. El Xamba, per la seva banda, es mantindrà un any més a primera, categoria on s'estrenava enguany, i tanca la Lliga en vuitena posició amb 13 victòries i 13 derrotes. Un balanç molt equilibrat. A la primera masculina, aquí sí que no hi va haver miracle possible la setmana passada pels Monjos, que ja van perdre categoria, i en aquest últim cap de setmana de competició tancaven almenys la Lliga amb una victòria per 82 a 69 davant el Pallejà, un equip dels Monjos que ja començava la jornada descendit a segona catalana. Una segona catalana de la qual surt el Casal ja fa setmanes, que és equip de primera, però a més ha acabat de confirmar la seva primera posició de la Lliga, una Lliga espectacular en què només ha perdut 5 partits, líder amb 21 victòries en 26 partits, dos de marge respecte l'Abrera, que també puja de categoria, però ara el Casal, amb aquesta primera posició i campió del seu grup, lluitarà per ser el campió de tots els grups de segona catalana. Haurà de jugar una prèvia abans de passar a la final a 4, on es veuen les cares tots els primers dels 6 grups de segona catalana. Per la seva banda, el Gelida, altre representant d'aquest grup de segona, perdia per 73 a 94 davant el Viladecans en aquesta última jornada. un Gelida que, això sí, ha tancat una lliga de notable alt amb quarta posició i 16 victòries i 10 derrotes. Una gran lliga pel conjunt del Gelida, que no ha hagut de patir enguany per mantenir la categoria. I abans de marxar, els equips de Territorial, grup 2 de primera, el Casal B tancava la lliga amb victòria per 82 a 48 davant el Samà de Vilanova, i els Monjos B guanyava per 79 a 76 al Pallejà. Casal B i Monjos B, tots dos salvats, es mantindran un any més a primera Territorial. Per la seva banda, el grup 2 de segona Territorial, el Casal C perdia per 47 a 69 davant el Viladecans B, un Casal C que baixa de categoria. El bàsquet Sant Sadurní va poder acabar la lliga amb victòria 77 a 49 davant el Roquetes B, un Sant Sadurní que també ha protagonitzat una gran temporada durant fases de la lliga lluitant per ocupar una de les posicions d'ascens. Finalment no ha estat possible, s'ha quedat a 5 triomfs del líder, però sigui com sigui, també gran temporada de l'equip de la capital del Cava, que l'any que ve es mantindrà segona Territorial. I veurem, amb aquest canvi de junta que també ha patit en els últims anys, si poden tenir una alegria la temporada vinent en aquesta recent arribada al càrrec.
Moltes gràcies, Eric Guijarra, i bona setmana.
Molt bona setmana per tothom.
Tanquem aquesta primera hora d'avui dilluns amb Frank Sinatra i la seva filla Nancy cantant aquest Something Stupid. We go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before.
Penedès en xarxa.
I practice every day to find some clever lines to say to me.